Al Prat Ràdio, totes les novetats, els número 1, el millor del millor.
Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4, us parla Caral Pedemonte. Els atacs per LGTBI-fòbia han augmentat prop d'un 16% des de principis d'any respecte al mateix període del 2022. El col·lectiu més afectat és el dels homes homosexuals. Són dades que han fet públiques l'Observatori contra l'Homofòbia amb motiu avui del Dia Mundial contra la LGTBI-fòbia. L'Observatori ha recollit 110 incidències des de l'1 de gener. Més de la meitat dels casos, 65, han estat contra homes gais, seguit de les persones transsexuals. Les agressions verbals han estat la quarta part, seguides de mostres d'odi i exaltació, i en tercer lloc, les agressions físiques amb uns 20 casos. Per tot, el govern ha posat en marxa un servei d'assessorament legal gratuït per a víctimes d'LGTBI-fòbia. El vicepresident segon del Consell Nacional de Lesbianes, Gais, Bisexuals, Transgèneres i Intersexuals, Marc Romero, s'ha mostrat convençut que servirà sempre que se'n faci una bona difusió i arribi a tots els punts de Catalunya.
S'ha de fer molt bona difusió i s'ha d'arribar a tots els punts del territori, perquè és aquí, en les ciutats més grans, els municipis més poblats, és més fàcil poder arribar a centres de denúncia, centres d'ajuda, però la gent també ha de ser conscient què és rebre una LGTBI-fòbia, ser víctima d'alguna vexació o d'alguna agressió. Moltes persones es troben en que no saben si allò ja és lo normal.
Sobre les persones trans, Romero ha remarcat que encara s'ha de millorar el suport que se'ls ha de donar. El Departament de Territori, a través de la Direcció General de Transports i Mobilitat, té previst posar en marxa un nou servei d'autobús entre Esparreguera i Abrera i Barcelona. A partir d'aquest estiu, el cost d'aquestes actuacions serà d'uns 350.000 euros. Ràdio Abrera, Anabel Gómez.
El secretari de Mobilitat i Infraestructures, Marc Sanglas, i el director general de Transports i Mobilitat, Oriol Martori, han comunicat aquest dimarts als alcaldes d'Abrera, Jesús Naharro, i Esparreguera, Eduard Ribas, la posada en marxa a partir d'aquest estiu d'aquest nou servei express que farà 10 expedicions per sentit a dilluns a divendres, feiners, excepte el mes d'agost. Sentim el batllebrerenc Jesús Naharro.
Hemos conseguido para Abrera tener un servicio nuevo express que unirá a Abrera y Barcelona con 10 viajes al día de ida y 10 viajes de vuelta, reforzando una línea que está saturada de viajeros y viajeras. Se ha conseguido también aumentar el servicio Igualada-Barcelona, Barcelona-Igualada, también comparada en Abrera.
El Departament de Territori també reforçarà l'Express E5 Igualada-Barcelona amb 3 noves expedicions per sentit, en parada a Abrera i Esparreguera. Aquestes són millores que responen a les peticions del territori amb l'objectiu de fer front a l'augment de la demanda detectat en aquest corredor, sobretot en les hores punta.
Més informació de servei perquè les famílies amb dos o més fills només hauran de fer una sol·licitud pel transport o menjador escolar a la Garrotxa, Olot FM, i el Puigverd.
Tot i que el curs escolar encara no ha acabat, les famílies ja comencen a fer els trencaclosques per poder-ho deixar tot enllestit de cares a l'any que ve. És per això que el Consell Comarcal ja ha obert les convocatòries per sol·licitar el transport escolar i també per demanar ajuts pel menjador i els desplaçaments escolars pel curs 2023-2024. Per a sol·licitar els ajuts es pot fer telemàticament o de forma presencial al Consell Comarcal de la Garrotxa. A més, també s'han habilitat dues vies més per a facilitar aquesta gestió. Ho explica el cap de l'àrea d'Educació i Joventut del Consell Comarcal de la Garrotxa, Pep Compte.
Hem buscat els sistemes perquè a la gent se li pugui fer doncs també més fàcil. Llavors, aquells alumnes que cursin ESO en un centre públic i que visquin fora d'Olot el poden deixar al mateix centre. Vull dir que no cal doncs que es desplacin expressament aquí doncs, al Consell Comarcal.
Tots els alumnes sabran si la seva sol·licitud ha estat aprovada abans de l'inici del curs. En el cas dels ajuts es comunicarà per SMS o correu electrònic i pel transport escolar només es comunicarà en cas de no ser acceptada. La convocatòria es podrà presentar fins al 2 de juny.
Tornem d'aquí una hora amb més informació i fins aquí les notícies en xarxa.
Notícies en xarxa.
Quatre i quatre minuts. Comença el Connectats.
Connectats amb Carme Reversa.
Bona tarda. Molt bona tarda, salutacions i benvinguts al magazín de tarda de la xarxa. Aquest programa que, com sabeu, fem en Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Ràdio Municipal de Terrassa, el Prat Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona i Ràdio Castellà. Una salutació de tot l'equip conduït a la part tècnica per Oriol Coromina, Òscar Ollero i Carlota Muntada a la producció i de qui us parla, Carme Reverte. Avui és dimecres, 17 de maig, i volem saber quin temps ens acompanyarà aquesta tarda. Lluís Mi Pérez.
Bon dia. Una situació més aviat plàcida la que tenim en aquests moments. Els núvols són molt escassos i la temperatura s'enfila. Sobretot, el sol pica molt. Encara tenim algunes ventades que passen dels 60-70 km per hora als cims del Pirineu i també a la costa Brabant-Nord. De fet, allà, al llarg de les immediates hores, encara anirà xiulant aquest vent de tramuntana i farà que hi hagi mala mar, maró, forta maró, fins i tot maragassa, ja mar en fora. Al llarg d'aquesta tarda també s'acabaran formant algunes volades, especialment ja força tard, cap al nord de la Catalunya central i l'interior de les comarques gironines, aproximadament entre el Solsonès i el sud de la Garrotxa, amb algun ruixat molt local, més probable, per exemple, cap al Berguedà, al Lluçanès, a Osona, o a la comarca de la Selva, cap a l'interior de la Selva. La resta del país, més tranquil·litat. En vista demà, començarà el dia amb pocs núvols, però demà a la tarda hi haurà més ruixats que avui. També continuarà bufant la tramuntana cap a l'Empordà. Ho seguirem a la xarxa.
Bé, doncs avui al Connectats parlarem de la preocupació per l'elecció dels MIR, que deixen una mica més de 200 places vacants a l'atenció primària. Entrevistarem Albert Balaguer, que és degà de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut de la UIC Barcelona i director del Departament de Medicina. Tancarem aquesta primera hora amb la tertúlia generalista. A partir de les 5 coneixerem la sabadellenca Marina Domènech, que ha fet una petició molt especial per Twitter. Continuarem amb gastronomia per visitar el restaurant Que s'hi cou de Badalona i parlarem amb el seu propietari, Ferran Solà. Acabarem amb un nou capítol del Coses d'Antes amb Oriol Carreras i Sergi Estapé. Tot això i més des d'ara i fins a les 6 de la tarda a la vostra emissora local. Connectats? Comencem!
Connectats amb Carme Reverte.
Som-hi, doncs, ens posem al dia, ho fem amb la ronda d'actualitat, que un dia més obrirem per Terrassa. Sergi Estapé, bona tarda.
Bona tarda, Isabel Marquès, exsíndica de Greuges de Terrassa, va presentar ahir dimarts el llibre en què recull la seva etapa a la institució. Es diu Memòria de mandat 2010-2022 i és un document en què repassa la seva trajectòria de 12 anys al capdavant de la sindicatura de Greuges. Una memòria de fets i esdeveniments que permeten entendre l'evolució d'aquesta institució en els darrers anys. Marquès hi recull greuges i denúncies, però també objectius i de desenvolupament sostenible, protecció de drets humans o la creació del codi ètic de la sindicatura, entre altres. Tot plegat per mostrar el desenvolupament de la sindicatura sota el mandat de l'exsíndica. La memòria fa propostes al nou síndic Mustafà Ben El Fassi perquè mantingui la lluita per aconseguir més personal. És clau, diu, per afrontar el gran volum de feina que implica la sindicatura d'una ciutat com Terrassa. Memòria de mandat 2010-2022 ha estat presentat a l'Ateneu Terrassenc amb la presència de Julià Álvarez, responsable també de l'elaboració de la memòria.
Gràcies, Sergi. Continuem al Vallès Occidental. Anem a la cocapital, a Sabadell. Pau Durant, bona tarda.
Bona tarda. El Suprem ha arxivat els recursos presentats pel Partit Popular i Ciutadans sobre els indults de diversos polítics catalans, entre ells la sabadellenca Carme Forcadell. Els magistrats recorden que el criteri establert dicta que un cop derogada la sedició, tant Forcadell com Josep Rull i Quim Forn només podien ser condemnats per un delicte de desobediència, que no es castiga amb penes de presó, sinó de multa. En la mesura que el govern espanyol va indultar la pena de presó, l'acceptació del recurs no afectaria l'extinció de la responsabilitat penal que ja va ser decretada pel govern de Pedro Sánchez. Per tant, segons els jutges, en cas que s'acceptés el recurs del PP, Vox i Ciutadans, igualment seria impossible que Forcadell, Forn i Rull hagin de complir penes de presó, motiu pel qual consideren que el recurs ha de quedar resolt per pèrdua d'objecte i ordenen el seu arxiu.
Gràcies, Pau. Seguim aquest repàs a l'actualitat ara des de Badalona. Andrea Romera, bona tarda.
Bona tarda, Carme. Les entitats LGTBIQ de la ciutat veurien amb bons ulls crear una àrea independent de la regidoria de feminismes per tractar els temes del col·lectiu. Asseguren que davant la gran necessitat de fer polítiques feministes a Badalona, alguns tràmits del col·lectiu queden en segon pla. Així ho expressava l'entitat Tornem-hi en el dia contra la LGTBI-fòbia. Només en el primer trimestre de l'any, l'Observatori contra l'Homofòbia xifrava en un 20% l'increment de les incidències contra les persones LGTBIQ. Una de les propostes per vetllar per la igualtat de drets del col·lectiu seria, segons l'entitat Tornem-hi, dotar d'un petit pressupost una àrea exclusivament dedicada a temes LGTBIQ. Vanessa Blancos, presidenta de Tornem-hi.
Perdem una mica la batalla per això, perquè les necessitats del feminisme a Badalona són grans i s'inverteix molta més energia en aquesta via. Pensem que una àrea independent amb el seu referent al davant i les seves pròpies tècniques ajudaria molt al col·lectiu i a la nostra tasca també de les entitats.
Des de les entitats manifesten que amb una àrea independent podrien enfocar-se en l'origen d'aquestes agressions LGTBI-fòbiques i en l'acompanyament als menors trans. I és que diuen la majoria d'aquests casos tenen lloc en el pas de la primària a l'ESO, sobretot quan els menors canvien de centre.
Gràcies, Andrea. Seguim al litoral, ara concretament al Prat de Llobregat. Víctor Asensio, bona tarda.
Bona tarda. El Banc de Sang i Teixits necessita 1.000 donacions al dia. Ara com ara se'n preveuen unes 600. Per col·laborar en aquesta causa i aconseguir l'objectiu establert, avui a la tarda l'Estruc acollirà la campanya Toca donar, toca rebre vida. La promotora del Banc de Sang i Teixits, Marta Coca, assegura que és complicat arribar a aquesta xifra de 1.000 donacions diàries i parla de com estan les reserves actualment.
Les reserves des de fa uns mesos estan fluixetes, podríem dir que fluixetes. És una situació que, bueno, podríem millorar i ens agradaria poder millorar-la sobretot a cara a l'estiu, fer una miqueta de coixí, perquè ja sabem després que a l'estiu tenim molts problemes amb el tema de les donacions que baixen en picat. I llavors ara intentem recuperar aquest estoc, sigui com sigui, per poder disposar de tota la sang necessària durant l'estiu.
La campanya de donació a l'Estruc serà aquesta tarda de 5 a 9 del vespre. Es recomana demanar cita prèvia a donarsang.gencat.cat.
Gràcies, Víctor. Tornem a l'altra banda de Collserola i ara ens quedem a Castellà del Vallès. Rocío Gómez, bona tarda.
Bona tarda. Castellà s'uneix aquest dimecres de la commemoració del Dia Internacional contra l'Homofòbia, la Lesbofòbia i la Transfòbia, una efemèride que se celebra a aquesta data coincidint amb l'eliminació de l'homosexualitat de la llista de malalties mentals per part de l'Assemblea General de l'Organització Mundial de la Salut, l'OMS, un fet que va tenir lloc el mateix dia de 1990. A la Vila, l'acte institucional començarà a 6:45 de la tarda a Cal Calissó, inclourà la lectura del manifest a càrrec de l'activista trans Laura Anaïs i un concert de DEM. Aquesta activitat compta amb la col·laboració del Calissó Cultural. I d'altra banda, a la Biblioteca Municipal s'ha instal·lat l'exposició Jo Soc i al balcó de l'Ajuntament llueix la bandera irisada.
Gràcies, Rocío. Tancarem aquesta ronda d'actualitat amb la crònica de Sant Cugat que avui ens porta Ana González.
Sant Cugat i Rubí tindran finalment un hospital lleuger o, en paraules del conseller de Salut, Manel Balcells, un equipament hospitalari d'alta resolució. És a dir, un centre per a cirurgia menor, cirurgia major, ambulatòria, hospital de dia, cures intermèdies, atenció urgent i proves complementàries, entre d'altres. La previsió de la conselleria és construir aquest nou centre en els propers 3 o 4 anys, tot i que l'emplaçament encara no s'ha decidit.
Quan hi hagi aquest emplaçament, dimensionarem i farem el pla funcional d'aquest equipament d'alta resolució. Què vol dir? Que sigui un espai en el qual es pugui fer cirurgia major ambulatòria, es pugui fer cirurgia menor, es pugui fer hospital de dia, es pugui fer hospital de dia de cures intermèdies, es pugui fer també una atenció urgent i es pugui fer aquesta atenció d'endoscòpies i de colonoscòpies i de proves complementàries.
Així, Balcells ha instat els dos municipis a posar-se d'acord en l'emplaçament i és aquí on l'alcaldessa Mireia Ingla ha recordat que Sant Cugat té sòl reservat per aquest equipament a l'entorn de l'estació de ferrocarrils de l'Hospital General de Catalunya.
Cada tarda, de 4 a 6, Connectats. Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, Castellà, El Prat i Badalona.
La convocatòria dels MIR de 2023 deixa 202 vacants en la medicina familiar, tot i que en proporció són algunes menys que l'any passat, perquè enguany s'han ofertat algunes places més. Però quin és el motiu pel qual els joves prefereixen altres especialitats? Hi ha prou vocació per fer de metge de família? L'actual situació en què es troba l'assistència primària els allunya d'aquesta especialitat? Busquem resposta a aquestes i altres preguntes. Per això ho hem convidat el doctor Albert Balaguer, que és degà de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut de la UIC Barcelona i director del Departament de Medicina. Bona tarda, doctor.
Bona tarda.
Actualment, quines diria que són les especialitats més demandades pels MIR?
Bueno, sembla ser que les més demandades són dermatologia, com sabeu, cirurgia plàstica, és a dir, també subespecialitats o especialitats molt, molt concretes. Això té el perill, lògicament, que veieu, no? Que necessitem, en efecte, especialistes en aquelles matèries que són més demandades, més necessàries, i, per tant, també més troncals, d'alguna manera, especialment medicina de família, com sabeu, però també totes aquelles que donen servei al, diguem, més integral. Pediatria seria una altra, anestesiologia, també es necessiten especialistes, medicina interna... Bé, aquesta és la situació actual, i el que hem de fer és buscar solucions o buscar maneres d'incentivar que els metges actualment, els estudiants, ja vegin aquestes especialitats com la de família com a més properes, no? Amb més al·licients.
Doctor, vostè diria que hi ha prou vocació per la medicina familiar i comunitària?
Sí, sorprenentment hi ha més vocació del que un es pensa, però és a dir, tingueu en compte que pràcticament més d'una quarta part de les places d'especialitats que es treuen actualment després del MIR són de medicina de família. Per tant, també és lògic que hi hagi més places d'aquesta especialitat que puguin quedar buides. I també hem de tenir en compte que l'estudiant i els primers anys de vocació mèdica és molt vocacional. El que passa és que a vegades les pròpies condicions i potser el fet de no valorar, de no prestigiar aquestes matèries, doncs fa que alguns estudiants es quedin, pues, això, amb menys ganes, amb menys interès per aquesta especialitat. Però realment hi ha aquesta... Molts estudiants surten i comencen especialment la carrera amb moltes ganes de dedicar-se, en efecte, al servei dels altres amb especialitats que a vegades no tenen tan atractiu aparent. No?
Jo, per això li volia preguntar quina és la part de responsabilitat que creu que tenen les facultats de medicina del país. És a dir, si fa prou per fer d'aquesta especialitat una especialitat atractiva?
Bé... Penso que sí, però ja és veritat que hi ha condicions, hi ha forces que no t'ho posen gaire fàcil. Per exemple, és veritat que en moltes facultats de medicina, encara, segons les dades que jo manego ara, potser tres quartes parts de les facultats no tenen una matèria dedicada a medicina familiar i comunitària. És cert que la UIC sí que la tenim des del principi, però és cert que hi ha facultats que no. O potser hi ha facultats que... no tenen molts professors o suficient nombre de professors d'aquesta especialitat i, per tant, els estudiants no prenen contacte amb aquests professionals que són altament motivats, no? O potser no fan pràctiques suficients per a les àrees bàsiques de salut, pels ambulatoris, etcètera, per atenció primària, per agafar aquesta estima per aquesta vocació. O sigui que és cert, les facultats tenim part de responsabilitat, però també és cert que, diguem, que el sistema no ho posa fàcil, per exemple, quan tenim un sistema d'avaluació final dels estudiants, el famós examen MIR, el que mira és coneixements, i coneixements a vegades molt concrets, molt específics, molt d'especialitat, i poc de contingut del que realment és ser metge de família, aquesta proximitat, aquesta capacitat de prevenció, aquesta posar-se en la pell del pacient i tenir-lo molt a prop, etc. No?
A propòsit, sí, sí. Perdoni, a propòsit sí. D'això que ara vostè comentava, l'examen MIR, ho dic perquè la Societat Espanyola de Metges d'Atenció Primària, el Semergent, apuntava la possibilitat de baixar la nota de tall. Seria partidari?
Jo realment no crec que la cosa vagi per aquí. Hauria de conèixer amb més detall aquesta proposta, però penso que el tema no es baixa al nivell, sinó el tema és fer més atractiva la medicina de família i fer més atractives aquestes especialitats troncals, que en realitat són molt dedicades al metge proper, al metge que de veritat no està fent una superespecialitat, sinó que està en contacte amb el pacient. Penso que la cosa ha d'anar més per aquí, no? I també per facilitar que, diguem que el desenvolupament de la teva tasca en atenció primària estigui millor valorada, les condicions de feina siguin millors, per tant, el temps dedicat per pacient sigui més gran, que hi hagi menys burocràcia, que es fomenti la formació continuada, la creació d'equips, la coordinació i atenció entre primària i hospitalària, etc. O sigui, és més qüestió de fomentar la recerca en atenció primària, que és importantíssim. Perquè si no hi ha recerca, no hi ha professors, és a dir, professionals d'atenció primària que estiguin acreditats, que siguin doctors, per exemple, i per tant que es puguin apropar a les facultats per ser professors. Amb el mateix nivell que tindria un especialista en cardiologia, un especialista en neumologia o qualsevol altre.
Està clar, doncs, com ara apuntava vostè, que l'actual situació de la primària, amb pocs recursos, per les condicions laborals, per les retribucions, en resum, el que dirien alguns, molt treball i pèssimes condicions, no ajuden a fer d'aquesta especialitat una especialitat atractiva, no?
En efecte, i ara t'has mencionat el tema retributiu. Quan es fan enquestes sobre amb professionals i amb professionals que estan fent l'especialitat, el que diu, no parlen tant de l'aspecte retributiu com aquests altres aspectes de formació continuada, de prosperar, de millorar, d'innovar, de tenir temps per dedicar-se al malalt i no 5 minuts entre un i l'altre, etc. No? La creació d'equips, el tema de la conciliació familiar... O sigui, hi ha molts aspectes que no són exactament retributius i penso que són aquests els que hem de cuidar. Ho veiem cada cop més. La gent no parla tant de diners, que també, cert, no podem negar que no hi hagi un aspecte econòmic, evidentment, però per sobre d'això, molts cops els propis que estan fent l'especialitat parlen més d'això, no? De possibilitat de col·laborar en un equip, de tenir formació continuada, de poder conciliar familiarment, de tenir aquest tipus d'incentius que no només són econòmics.
Abans crec que ho ha apuntat en una de les respostes i jo li torno a preguntar per quina consideració creu que tenim de la medicina familiar, però també m'agradarà preguntar-li per quina és la consideració que tenen els propis estudiants.
Clar, penso que els estudiants es queden molt en el que veuen, no? En el role model, és a dir, si ells poden trepitjar àrees d'atenció primària on es pot treballar amb dignitat, on hi ha mandos intermitjos responsables, que són sensibles a aquesta dedicació al pacient, que fomenten aquest tracte humà, però també el coneixement més científic i, per tant, la possibilitat d'anar aprenent en equip, etc. Quan es troben amb això, s'enamoren de l'especialitat de medicina de família. Hi ha molts, afortunadament, hi ha molts professionals que estan enamorats d'aquesta professió, que és tan digna i tan de servei als altres, però és cert que hem de fomentar aquest servei ben entès, no? Servei amb dignitat, evidentment.
I els usuaris? La tenim ben considerada?
Pues jo crec que hi ha de tot, perquè, com sempre, no, això va per barris. Però molts sí, molts la tenen ben considerada. I molts també se n'adonen que a vegades són problemes estructurals, no tal personals, tal professional, que també s'ha de cuidar, però que depenen més d'aquest temps de dedicació, d'aquestes esperes en males condicions, etcètera, etcètera. Penso que hi ha aquest doble factor. I és cert que hem de tenir molta cura també de la salut, diguem, mental de tothom. Vol dir que també el professional de la salut pateix de problemes de salut mental si ha de treballar sempre sota estrès, de temps, de pressió, de males cares, de burocràcia, que potser se n'adona perfectament que no li toca o que senzillament li fa i resta temps per una dedicació més atenta al pacient, etc. O sigui que sí, penso que hi ha de tot.
I en la tria que fan els MIR, Catalunya és un dels destins més demandats?
No, sembla que no. I aquesta és una preocupació cada vegada més forta. O sigui, sí, es nota una certa tendència a disminuir l'interès per part de, a vegades, de la resta de aspirants de la resta d'Espanya i, en canvi, atraient més a vegades a professionals que venen de Iberoamèrica i que estan també fent l'especialitat aquí. O sigui, crec que té aspectes positius i negatius això, però és cert que una preocupació és fer més atractiu el treballar aquí a Catalunya, perquè tenim aspectes molt positius que s'haurien de valorar i que molta gent valora. En altres comunitats de la resta d'Espanya veuen que l'organització de molts dels serveis sanitaris són clarament superiors aquí a Catalunya, o almenys tenen aspectes que són molt valorats. O sigui que, sí, queda això. Com fer més atractiva Catalunya en aquest sentit també? Pues, en fi, crec que és una tasca de tots, hem de favorir-ho, en efecte.
I d'aquestes 36 places que queden vacants a Catalunya, es correspondrien amb territoris més rurals de més difícil accés o no?
Sí, en efecte, sembla ser que sí. O sigui que part de la falta d'elecció d'aquestes places són les menys demandades perquè són, en efecte, les més perifèriques. Per tant, s'hauria de... Penso que no seria tan difícil facilitar o donar uns incentius que ja dic que no sempre haurien de ser econòmics, perquè el professional jove, el metge jove, no està demanant més diners molts cops, sinó més facilitats. I, per tant, si sapiguessin fer que aquestes àrees més perifèriques, que estan a vegades menys dotades, etc., poguessin solucionar algun d'aquests problemes i es pogués fer un incentiu. Ja dic, molts cops són incentius culturals de millora de les condicions, però també de la millora del poder seguir aprenent, de tenir contacte amb altres professionals, de tenir un ajut, de tenir més relació amb els hospitals i dels diferents nivells, més propers, etcètera, etcètera. En fi.
El Ministeri ha anunciat que farà una segona crida per intentar cobrir aquestes places que queden. Confien que s'acabin cobrint o no?
No ho sé. Penso que hi ha una mica d'escepticisme en tot això. Que si no hi ha una certa transmissió de que, en efecte, s'haurà de millorar de les condicions en aquests llocs, penso que és ben difícil que s'ompli. Sincerament, dubto. Sí.
M'agradarà preguntar-li també per aquesta prova pilot, aquesta proposta que ha fet el ministre Escrivà perquè els metges d'atenció primària ajornin la seva jubilació. Això és una part de la solució?
Tampoc li podria dir una cosa molt clara. Suposo que, o sigui, hi ha molts professionals de la salut que arriben, evidentment, com no només en la salut, sinó en qualsevol altra professió, amb unes condicions mentals molt bones als 65 anys. O sigui, propiciar que la gent continuï treballant sempre em semblarà fantàstic. L'altra és donar unes facilitats perquè potser no ha de ser en les mateixes condicions. Es poden afavorir d'alguna manera al fer uns espais un pèl més curts de feina, per tant, de poder, si el físic no acompanya, que algun es pugui recuperar, de tenir potser també unes funcions de sènior que poden aconsellar i ajudar altres professionals més joves. O sigui, si no es fan mesures, ja dic, sabent molt bé què és el que necessita aquest fragment de la societat i què se li pot oferir, si no es fan coses d'aquestes, penso que serà ben difícil. perquè més aviat la gent tracta de jubilar-se abans. Per què? Perquè hi ha tot un burnout, un cremament o una falta d'interès, senzillament perquè un ja està cansat a vegades d'unes condicions que són molt dolentes. Penso que el que hem de mirar és aquestes condicions, que siguin millors, evidentment, primer pels pacients i després, immediatament, pels professionals. I llavors afavorir-ho.
En definitiva, doctor Balaguer, i per resumir, per on passa la solució del futur d'una assistència primària que sabem que d'aquí uns anys, i no gaires, necessitarà d'un relleu generacional?
Correcte. Pues passa per repensar quines condicions han de millorar tant pels usuaris com pels professionals per fer que aquesta medicina que és tan maca, que és tan propera a la societat, que és la primera barrera fonamental, ho hem vist durant el Covid, però no calia arribar a això ni de lluny, per fer-la atractiva. I per fer-la atractiva, pensar que en efecte hi ha uns condicionants econòmics, però sobretot hi ha uns condicionants de feina, estructurals, d'organitzatius, que s'haurien de fomentar.
Doncs agraïm moltíssim al doctor Albert Balaguer, que és degà de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut de UIC Barcelona i director del Departament de Medicina, que avui ens hagi acompanyat al Connectats. Moltíssimes gràcies, doctor, i bona tarda.
Moltíssimes gràcies a vosaltres per preocupar-vos.
Bona tarda.
Adéu.
Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell.
Ràdio Sabadell, 94.6.
Terrassa.
Ràdio Municipal de Terrassa, 95.2.
Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, 91.5.
El Prat.
El Prat Ràdio, 91.6.
Castellà.
Ràdio Castellà, 90.1.
I Badalona.
Ràdio Ciutat de Badalona, 94.4.
Cada tarda de 4 a 6, Connectats.
Passen 2 minuts de 4:45 de la tarda i arriba el moment de la tertúlia. Avui una tertúlia que compartim amb el Jordi Pasqual, que és periodista del Cugatenc i el tenim a l'estudi a Sant Cugat. Jordi, bona tarda.
Bona tarda.
També ens acompanya des de Castellà Ramon Jiménez, que és antropòleg. Ramon, bona tarda.
Molt bona tarda.
Bona tarda. I anem fins a Badalona, perquè ja hi tenim el Toni Fernández, que és tècnic de gestió cooperativa i empreses d'economia social. Toni, bona tarda.
Molt bona tarda.
Oh, mira, quina potència, eh? Bé, doncs ja hi som tots, eh? Ja hi som tots i anem a parlar d'un parell de temes que tenen moltes cosetes per abordar. Justament, avui en el tema del dia parlàvem de la situació de l'assistència primària des de la perspectiva dels MIR, que han de fer la seva especialitat, i precisament la medicina de família és una de les especialitats menys triades. Si té a veure o no amb l'actual situació que travessa, doncs aquesta especialitat, és molt possible que això no ajudi, però per això hem volgut preguntar, doncs, a una persona que ens ha intentat donar resposta a algunes de les qüestions. Però és que resulta que el ministre Escrivà doncs ha proposat una prova pilot que em sembla que durarà uns 3 anys i que el que proposa és que els metges de l'atenció primària ajornin la seva jubilació amb uns incentius allò atractius perquè no es faci tan feixuc. Aquesta prova pilot, que s'haurà de valorar després si funciona o no funciona, és una possible solució? Com ho veieu vosaltres? Qui vol començar?
Allò de pan para hoy y hambre para mañana, no?
És un pagat?
Sí, a veure, jo crec que el problema de fons en el tema de l'atenció primària és quines condicions tenen els professionals de l'atenció primària a nivell econòmic, però no només, a nivell de càrrega de feina, a nivell de temps d'atenció per cada pacient, per tant, un seguit de problemàtiques que no només acaben en el cas de que hi haguera un increment salarial. I no només això, jo crec que també és la mirada social, que no és només de la gent que estudia per a ser metge, que és quin valor li donem a cadascuna de les especialitats. I al final es motiva molt la societat, no?, de visibilitzar aquests grans miracles que de tant en tant fan alguns hospitals, no?, una persona molt gran que ha tingut un fill, un càncer estrany que han trobat no sé què i l'han curat, no sé, coses d'aquestes, i en canvi l'atenció primària, que és el nivell més bàsic, mai té aquest reconeixement, i això jo crec que també afecta, no?, a l'hora de voler estudiar, perquè si tens una mica de voluntat de triomfar, entre cometes, no?, de tindre el reconeixement públic, saps que l'atenció primària difícilment el tindràs, però és que sense l'atenció primària el sistema cau. I això va així, no? La primera porta d'entrada a la sanitat és l'atenció primària i és el que permet, per exemple, que els hospitals no estiguin tan saturats. Per tant, tot i que després no apareixen en titulars ni en reconeixements públics tan evidents, el paper de l'atenció primària és tan fonamental que potser ens hauríem de plantejar tots, començant pels mitjans de comunicació, jo com a periodista m'incloc, per reconèixer la tasca d'aquests professionals que són la primera línia.
Mm-hmm. Sí. A veure, més opinions.
Sí, totalment d'acord.
A Toni, vinga.
Sí, no, jo penso que en principi és la clau de l'engranatge de la medicina en aquests moments. Tenir gent preparada en CAPs, en centres d'assistència primària, és importantíssim, però també, a part de que estiguin preparats i siguin, jo penso que aquí també hi ha un factor que és francament important, que és el tema de la gestió hospitalària dintre d'aquest àmbit. O sigui, cal veure com es gestionen els CAPs, com s'interpreta tot el que la normativa aplica. És complicat i hauria de ser, com ha dit el company, el naixement d'una medicina millor, d'una medicina més humana, d'una medicina més social i d'una medicina més propera, sobretot ara que les edats de la gent pues, van allargant-se una miqueta més, hi ha més gent gran que necessita més cuidados, hi ha més gent gran que acudeix més als CAPs que fa 20, 30 i 40 anys. Llavors, aleshores, el CAP és bàsic, i jo no sé si des del punt de vista de gestió s'està gestionant bé o es podria fer una mica millor.
Ramon.
Sí, totalmente. Yo realmente coincido con los compañeros. He escuchado antes una frase que me ha gustado, ¿no? De esto es pan y hambre para mañana. Y realmente es verdad, ¿no? Lo que está claro es que en el tiempo en el que estamos, desde una perspectiva social, o sea, la salud se está enfocando desde otro punto de vista radicalmente distinto al de hace 30 o 40 años. Los CAPS representan la primera frontera, la primera institución que tienen los ciudadanos para curarse, ¿no? Y sí, para no saturar también los hospitales. Y yo creo que en ese sentido, el retrasar la edad de jubilación, creo que no es una buena opción, y creo que en el fondo lo que hace, de alguna manera, también es un poco, aunque quede raro, precarizar, si todavía cabe más, la calidad de los servicios públicos, y en concreto del área de la salud, ¿no? Creo que tenemos jóvenes perfectamente preparados, contando los que se han tenido que ir del país, ¿no? Por la falta de apuesta de trabajo público en esta materia. Y creo que la clave es esa, ampliar más, pues que entren jóvenes médicos y sobre todo que retrasar la edad de jubilación, por más incentivos que pongas, yo creo que no es la solución. Y sobre todo hacer hincapié en eso, en repensar de alguna manera lo que es el modelo sanitario, ¿no?
Però precisament el que avui parlàvem, justament fa uns moments, és que aquests joves que han de fer la seva especialitat, doncs majoritàriament trien altres opcions que no pas la medicina familiar, precisament pels inconvenients i per la situació en què es troba. O sigui que primer hauríem d'arreglar la casa per convidar la gent a venir. No?
Sí, perquè a més... A més, jo crec que el que ens passa és que alguns dels joves que acaben la carrera a Catalunya o a Espanya veuen que les condicions laborals en genèric, no només la salarial, però també la salarial, respecte a altres països europeus són més baixes. Per tant, hi ha alguns, no dic que sigui la majoria, que aquest sigui el principal problema, perquè hi ha molts reptes, però aquesta és una de les coses que passen, no? Acaben marxant a altres països europeus on tenen millors condicions, on potser poden compaginar-ho en algun tema d'investigació que així és més difícil, perquè tots sabem a nivell pressupostari com està la recerca, no? I alhora... nosaltres també rebem d'altres països on la situació és pitjor, tenim metges molts vinguts d'Amèrica Llatina, i això, que no és negatiu per se, sí que és un repte, no? Perquè estàs formant gent a les teves universitats que se'n van a un altre lloc, i alhora estàs acollint gent que ve d'altres universitats, en què segurament el currículum no serà molt diferent, però no és exactament igual, no? I per tant s'han de vindre, si venen a Catalunya...
I que després tornaran al seu país.
És possible, i després hi ha el tema de l'idioma.
Que és,
no?
És el que passa, exactament, després aquí aprenen, estiren la carrera endavant, es fan un forat important al tema d'investigació. Jo conec casos que un cop estan estudiats i assabentats i tota la història, se'n van altra vegada als seus països, perquè allà també és necessària una assistència i una sanitat pública, i perquè llavors tornen a deixar vacants algunes... és clar, és un peix que es mossega la cua i que és difícil de gestionar. O sigui que, però bueno,
tampoc conec tants casos i no sé si hi haurà algun estudi de la gent que ve, quanta gent es queda i quanta gent marxa. Vull dir que jo també crec que majoritàriament la gent que ve i treballa així acaba muntant-se la seva vida així. No ho sé perquè no tinc números, no? Sí, jo crec que també hi ha un altre repte a nivell d'atenció, que és un debat també habitual en l'àmbit sanitari, no? Que és el tema de la llengua, no? O sigui, aquesta gent quan arriba pot realment fer una atenció en català, bàsicament perquè és part dels drets lingüístics de les persones,
usuaris,
no? Dels
sí.
usuaris. I de fet, depèn de quines persones, és molt important, no? Perquè bueno, quan et fa mal alguna cosa estàs més blanet i t'ix la llengua materna i acabes dient coses que no... sobretot gent gran, no? Per tant, bueno, jo crec que és important també cuidar aquestes coses. És a dir, una bona atenció al pacient no només és ser molt expert a nivell del tema purament mèdic, sinó és empatitzar, és poder entendre el parlant en el seu mateix idioma, i aquest és un repte quan ve la gent de fora, no? Que també hem d'invertir com a país... en què aquestes persones puguen donar una atenció de qualitat, que passa entre altres coses, però que puguen aprendre l'idioma i puguen prestar aquest servei sanitari, de la mateixa manera que quan joves catalans se'n van a un altre país ho han de fer aprenent l'idioma d'aquell país per a fer l'atenció, no?
Perquè jo no sé si... Jo li preguntava això al doctor...
Sí, además de l'idioma...
Digues, Ramon.
Ah, sí. Es que va con efecto retrasado. Sí, sí, decía lo del idioma, que me parece súper interesante, y además en una era, en un momento en el que todo lo social y lo psicológico está en boga, ¿no? Las depresiones, los problemas de salud mental, y también eso hace que nos tengamos que cuestionar qué modelo sanitario a nivel primario queremos, ¿no? Es decir, ¿cómo atender al paciente? Si en la camilla, de manera clásica, tradicional, con las preguntas típicas, más allá del lenguaje, del idioma, bueno, al revés, más allá del idioma, yo creo que también el tipo de lenguaje que se emplea o la relación paciente-doctor, también eso tiene que ir hacia otros lugares, ¿no? Hacia una relación mucho más pedagógica, mucho más cercana, y sobre todo a mí, lo he escuchado muy a menudo y me gusta, que vinculan también el tema de curar a partir de vincular a lo que es el tejido social del territorio, ¿no? Que desde los CAP se tengan referencias de las entidades que hay, de los movimientos sociales, del movimiento cultural, ¿no? Y eso también de alguna manera, no sé, puede generar una manera diferente de entender la medicina y la salud.
I a nivell de Catalunya, crec que a nivell de gestió també hi ha tota aquesta lògica d'externalització de la sanitat que tenim a través de diversos consorcis, que és un meló enorme, però que afecta directament a les condicions laborals d'alguns treballadors. No fa tant que els treballadors de centres concertats van aconseguir la igualtat de condicions salarials respecte als que estan contractats directament pel CatSalut. I això va ser gràcies a una vaga i un seguit de protestes.
Recordem.
Vull dir que al final el tema de gestió, també parlem del model de gestió en quant a si la prestació és directament pública o si és externalitzada, quina capacitat de control té la Generalitat sobre aquestes concessions. A Sant Cugat mateix, ho posa com a exemple, depenem de Mútua Terrassa. Doncs Mútua Terrassa, tots els convenis sanitaris que té d'àrees bàsiques de salut i de l'hospital amb la Generalitat, els té caducats per termini. estan segueixen prestant perquè anualment es renoven les clàusules econòmiques, però el contracte com a tal era d'un període de 10 anys i no se n'ha redactat un de nou. Per tant, això, la Generalitat hauria de revisar-ho i hauria de posar-ho sobre la taula i revisar ja que estem, ja que tenim aquest meló, aquesta oportunitat, ara que han caducat els convenis, si s'ha de mantenir el conveni, de quina forma el fem perquè siga més transparent, més útil, una gestió millor en condicions laborals, en igualtat de condicions respecte a la resta, o es podria decidir, òbviament, la internalització, és a dir, que la prestació fora directament pública, que segurament seria més complicat perquè hauríem de començar a entrar en si aquell edifici és de la Generalitat, aquell ha construït Mutua de Terrassa, perquè hi ha algun que és propietat de Mutua, no? Bueno, tot això entenc que és més complicat, però bueno, és un meló que segurament també cal obrir perquè afecta directament a la gestió i, per tant, a l'atenció de l'usuari.
Ramon.
Sí, passa igual que con la educación, totalmente. Sí, que no puedo estar más de acuerdo. Al final es un debate que supera, ¿no? La reflexión supera este debate y creo que es más profundo, más complejo de lo que parece. Al final, todo lo que no sea público se escapa, como bien decía el compañero, de que la administración pueda adoptar criterios específicos para las situaciones y para las condiciones laborales, obviamente.
De fet, avui estem continuant un debat que, si no recordo malament, es va obrir a propòsit de la pandèmia o es va reforçar la necessitat de tornar a engegar aquest replantejament de la sanitat, però que a hores d'ara, doncs, si fa no fa, estem en el mateix punt de partida. No hem avançat ni tan sol en intencions.
Bueno, en intencions pot ser una mica sí.
No, jo, pot ser.
No, vull dir, en el sentit de que és cert que, per exemple, els moviments per la sanitat pública de qualitat, Maria Blanca, companyia, no? Amnistia Internacional, per exemple, també, fa anys que reivindiquen que el pressupost sanitari dedicat a l'atenció primària arribi al 25% del conjunt del pressupost sanitari. Hem arribat? No, ni de prop. Ha hagut un petit increment? Sí. Per tant, dir no s'ha fet res tampoc em semblaria just. Que aquest poc s'ha fet segurament gràcies a la pressió d'aquests col·lectius? Indiscutiblement. I que encara hi ha molta més feina a fer? Sí. Clar, no, tampoc crec que sigui un recorregut fàcil i ràpid. Segurament d'un any per a l'altre no pots passar d'un percentatge molt baix a un 25%. Que es podria anar més ràpid? Doncs segurament sí. Jo crec que el paper dels moviments per la sanitat pública de qualitat és seguir pressionant, apuntar especialment al govern, que és qui té la responsabilitat, no?, de proposar el pressupost per a incidir en aquesta línia, i alhora el govern ha de tindre la mirada del que dèiem ara, és a dir, quin és el model que volem i, per tant, també on destinem els diners i de quina manera, si com a gestió directa o en forma d'externalització.
Toni, algun apunt més sobre aquest tema?
No, cal veure exactament quin desenvolupament vol fer del cas el govern. I després, en relació a el que és concretament el tema dels CAPs, és una especialitat de mèdica i tal, que és una mica tan senzilla que és, perquè és la més propera, jo crec que és de les més complicades, perquè la gestió que es fa de cara a l'usuari, al pacient, és directa, és de barri, i a vegades et trobes, ho dic perquè jo estic dins d'un col·lectiu que toca molt el tema mèdic, d'infermeres i tot això, i llavors aleshores et trobes de que potser la gent està tècnicament molt ben capacitada, però li falta una certa empatia. I aquesta empatia és molt important de cara a la gent que es va visitant el dia a dia en aquests CAPs. No és el mateix un gran hospital, una mútua, el que sigui, que el cap de la cantonada. I llavors, aleshores, hem de fer també un estudi, una prospecció de com es fa, de quines valoracions es fan, de quins controls mèdics es fan, per veure el grau d'implicació de la gent professional que està allà dintre. Jo és l'únic que apunto.
Si us sembla, aquest debat podria continuar, però tenim un altre també prou interessant, imagino que us vindrà de gust, o no ho sé, parlar a propòsit de les llistes de Bildu per a aquestes municipals que inclouen doncs una relació de persones condemnades per delictes de sang.
De fet, avui la notícia és que la Fiscalia de l'Audiència Nacional ha arxivat la denúncia de l'Associació Dignitat i Justícia sobre la inclusió d'aquestes 44 persones, exmembres d'ETA, condemnats a les llistes de Bildu, a aquestes eleccions del dia 28 de maig. Jo us pregunto, la inclusió d'aquestes persones a les llistes és un error? No ho és? Com ho qualificaríeu?
És un èxit de la democràcia. Que algú que havia apostat per una via armada per a fer política decidís que s'acaba la via armada i que el lloc són les institucions, és una notícia que hauríem d'estar tots celebrant-ho sobre manera. I en canvi el que fem és criminalitzar a les persones que han fet la reflexió de que el camí és el del diàleg i el de la resposta política dialogada. Per tant, que puga molestar, que a les víctimes es puga molestar, sí, evidentment, no, si t'han matat algú, no, només faltaria que ara jo posi en dubte això. Ara bé, que aquesta via política està permetent que no hi hagi més dolor és indubtable. I si creiem en la justícia reparativa, crec que és lògic que aquelles persones que ja han estat condemnades i que han passat les seues penes puguen reinserir-se en el conjunt de drets que tenen reconeguts com a persones en la societat, i això passa també per la participació política. Per tant, en sobte la gent que es posa les mans al cap, perquè a més pensa que és una mirada política selectiva, perquè els membres d'ETA, exmembres d'ETA, se'ls acusa d'això, però la nostra transició ha estat carregada de sang a moltes bandes per violència de l'Estat, i allà sembla que no passa res. I també hi ha responsables polítics d'aquella violència, no? Per tant, em sembla que, no sé, que és una mirada molt selectiva.
Més opinions, vinga, Ramon.
Sí.
Toni, va, vinga.
És el discurs... perdona.
No, endavant.
És el discurs de...
Toni.
Sí? Vale, perfecte. És el discurs de la dreta, de l'extrema dreta, que encara pues, no té arguments, i com que no té arguments ha de vendre la moto de que són una colla d'assassins, que possiblement no es nega que ho hagin sigut. Constitucionalment és impecable el que es puguin presentar en unes llistes. També jo trobo molt bé que al final renunciïn a estar-hi, també ho trobo bé, trobo que és un gest que va molt bé també, i que bueno, ens hem d'anar acostumant a que la gent que està reinserida i que ha pagat un preu en presó d'un crim que hagi fet, doncs per què no es pot reinserir? Clar, és el que deia el company també, explica-li a la persona que li han matat un pare, un fill o qui sigui, que aquest individu estarà gestionant l'Ajuntament de casa seva. És complicat, si tu mires des d'aquest punt de vista. Ara, hi ha de ser-hi perquè és donar-li més arguments a l'extrema dreta i la dreta, quan el tema d'ETA jo penso que ja està més que finiquitat. Ara, clar, hi ha gent que no li interessa que acabi, això també.
Ramon, ara sí.
Es un tema complejo, como apuntan los compañeros, y yo creo que la sociedad española en general, yo creo que no está todavía preparada para este tipo de cosas. No significa que no las comparta, pero yo creo que no se ha hecho un ejercicio pedagógico suficiente a nivel educativo, a nivel, no sé, más de a pie de carré, para que reflexionemos sobre esto, ¿no? Porque la reacción inmediata de la gente no politizada incluso es de rechazo. O sea, yo entiendo que la derecha no nos puede dar lecciones a los que nos consideramos de izquierda de lo que es incluir a esta gente en procesos políticos, porque ellos precisamente tenemos a gente en Vox, tenemos a gente en el PP, apuntaban tiempos de la transición, pero hasta no hace tanto había en la bancada del PP había gente que se jactaba, ¿no?, de haber sido criminal en tiempos de Franco y tal, y eso ha estado en el PP siempre, ha estado en el ADN del Partido Popular. O sea, que elecciones ninguna. Pero sí que es verdad que yo creo que no hay, no tenemos la madurez democrática suficiente como para aceptar esto como sociedad, ¿no? Es complejo y yo creo que falta pedagogía. También es verdad que el caso de ETA es que es también complejo porque tampoco son... No sé si la justificación de su propia existencia sería motivo de debate aquí, pero claro, las listas de civiles no politizados, ni de derechas, no gente poderosa, que murió a causa de manera colateral por el ideario que sostenía esta gente, pues considero que cuesta de tragar, cuesta de entender, ¿no?, de alguna manera, porque no solo mataron a burgueses, por decirlo así, o a gente de derechas, también salpicó a mucha gente inocente, y eso es una deuda que la sociedad española pues ni entiende, ni tampoco desde el Estado nunca ha habido una política de pedagogía para entender el proceso, ¿no? Sí que es verdad que celebro también, como apuntaba el otro compañero, que finalmente, como no, de las listas no pueden salir, pero creo que han dicho que en el caso de que salgan escogidos regidores, no van a tomar posesión del acta. Lo veo correcto, por una cuestión de ética y de forma la veo correcta.
Hi ha una altra pregunta, perquè d'aquests 44 membres, de fet 7 van ser condemnats per delicte de sang, i es dona el cas que hi ha alguns d'entre aquests 44 que ja havien format part a les llistes en eleccions anteriors i fins i tot fa dos mandats. Per què ara?
Bueno, suposo que perquè el debat polític està tendint cap a recuperar aquest tema com un element central de disputa.
Però perquè el debat polític s'està fent a nivell estatal, i estem parlant d'unes municipals.
Exacte. És a dir, bueno, jo crec que és evident que durant els últims anys el fantasma d'una ETA que no ha desaparegut ha anat creixent, no? Vull dir que no m'estranya, igual fa un temps no es fixaven tant en aquestes coses, ara han vist que es funciona a nivell discursiu i els està bé traure-ho. I per això jo dubte d'aquesta renúncia a prendre possessió del càrrec, fins a quin punt és una bona estratègia, perquè al final estàs comprant-los el relat. És a dir, entenc que, bueno, ja que m'exposeu que em menjaré un marron si prenc possessió del càrrec, i a més per respecte a les víctimes, ho puc entendre, però també és cert que això passa en el moment que una gent està qüestionant-te que tu tens els drets democràtics de presentar-te quan tu hi has passat una condemna, i això em preocupa perquè al final no deixa de ser una sessió.
Què n'opineu, Toni?
Sí, sí, és un tema complex. Jo estic a veure, que renunciessin, a mi em sembla bé que renunciïn si surten elegits. Ara, també et dic una cosa, a mi em sembla correcte que tirin endavant, i si no haguessin renunciat que ningú hagués estripat les vestidures. No. Ara, clar, si aquesta gent pues, se sent pressionada, els pobles, aquests poblets que hi ha pel País Basc, tothom es coneix, com aquí, vull dir... I diuen, bueno, clar, i hagin dit, bueno, saps què? Ara, que tal com dieu, això hagi florat ara, és perquè en aquests casos els partits de dretes els acaben els arguments per contrarrestar moltes coses i han de treure sempre l'espantall, el tema d'ETA, el tema dels crims d'ETA... I ara, doncs, bueno, hem vist que Bildu presentava unes llistes pues, que, doncs, bueno, que hi havia gent que es havia reinserit i que estaven allà per donar la cara.
Ho hem de deixar aquí, eh? I
això els sembla malament.
I aquí, si els acaben els arguments, a nosaltres se'ns acaba el temps. Ramon, Toni, Jordi, moltíssimes gràcies, que acaba de passar bona tarda.
Bona tarda.
Adéu-siau.
A vosaltres.
El Prat Ràdio, 91.6 FM.
Habrá una lluvia importante dentro de pocas horas.
¿Lluvia radioactiva?
Lluvia de pájaros.
La radio del Somormujo, cada sábado de 1 a 2 del mediodía. Birds.
If you're small. Itinerarios, un vuelo sin motor por 5 continentes alrededor de la música y del tiempo. Todos los lunes de 9 a 11 de la noche en el Prat Radio.
After Express recupera l'essència del so trans i progressive. Els clàssics i no tan clàssics que ja no punxen els DJs estrella els segueixes tenint al Prat Radio. After Express, amb Javier Martínez. Diumenges de 10 a 12 del matí al 91.6 FM.
Metal Gods, cada dissabte de 4 a 6 de la tarda, el programa que repassa la història del hard rock i heavy metal amb l'Ivan Rabaneda, al Prat Ràdio.
Aquesta primavera transforma el teu somriure a les clíniques dentals d'instituts odontològics. Aprofita el 20% de descompte en tractaments d'ortodòncia invisible i emporta't de regal un emblanquiment dental. Demana cita ja a IOA.es o truca al 900-131-002. Instituts odontològics, perquè quan estàs bé, somrius.
Al Prat ens pots trobar a l'Avinguda Verge de Montserrat 105.
Time for DJs. El Prat Ràdio, 91.6 FM.
Són les 5.
Serveis informatius. El Prat Ràdio.
Bona tarda, us parla Rocío Santa Eufèmia. El govern ha creat un servei d'assessorament legal i gratuït per víctimes de delictes de LGTBI-fòbia que es vehicularà a través de la xarxa de serveis d'atenció integral LGBTI amb 114 punts arreu de Catalunya, entre els quals el Prat. La proposta que s'ha posat en marxa coincidint amb el Dia Internacional contra l'Homofòbia, la Transfòbia i la Bifòbia oferirà acompanyament en el moment d'interposar una denúncia per discriminació per orientació sexual o identitat de gènere, tant si és davant dels Mossos d'Esquadra com de la policia local o els jutjats de guàrdia. També proporcionarà assessorament per la formalització de mesures cautelars com les ordres d'allunyament i per sol·licitar justícia gratuïta. Ja estan en marxa les inscripcions per les activitats d'estiu que cada any organitza l'Ajuntament amb les entitats de la ciutat. Un ampli ventall de propostes esportives, culturals i de lleure